Molts avui a Sitges ens hem llevat colpits, afectats pel documental La fugida, veritats ocultes, que ahir es va emetre a TV3 i que és un spin-off del documental La fugida, a més el 2024, que retratava la història de dos casos d'abusos de jesuïtes molt importants a Barcelona. En el documental, a més ahir, La fugida, veritats ocultes, se segueixen altres històries reals, també d'abusos, en aquest cas per part de sacerdots escolapis, i es posa el focus en el silenci i en la necessitat de reparació de les víctimes. Se centren els mecanismes d'encobriment dels abusos a menors i en aquesta reparació pendent. Es tracta d'una sèrie documental de 3 capítols dirigida pel periodista Guillem Sánchez, amb qui després tindrem oportunitat de parlar, perquè el documental ensenya un vincle amb Sitges. El capítol 1, titulat L'encobriment, en aquest capítol una d'aquestes històries reals és la d'un sitgetà, en Josep Cardeñoso. Bon dia, Josep.
Bon dia, Carola.
Com estàs?
Molt bé.
Emocionat?
Molt content. Sí.
Sí? Has rebut molts missatges?
Molts, moltíssims. I tots positius.
Tots positius.
Sí.
Vas veure ahir el documental?
Sí, ho vaig veure amb la senyora, amb l'Isabel.
Amb la teva dona a casa?
A casa, sí. Sí, perquè no vam poder anar a Barcelona.
A l'estrena, no va poder anar a l'estrena.
No vam poder anar, vaig estar parlant amb en Guillem i això, i em va dir, bueno, diu, demà ho mireu, i llavors em diu, em fa 5 cèntims. I a quarts d'una ens vam estar parlant i molt content.
I què et va semblar?
Molt bé, fantàstic.
Et va agradar la mirada que hi posava en Guillem, el reportatge, el documental?
És molt, molt humà, és una persona meravellosa. Molt bé.
Estàs content, estàs emocionat. Normal, sí. Clar, és que al final això remou. Tenies necessitat de parlar?
Sí, tens necessitat de parlar, i més quan al cap del temps et dones compte de que hi ha gent com tu que li ha passat això, però potser tampoc en dir res, perquè les tres noies de l'Ella van ser molt valentes en declarar-ho, i la mare de l'Anna encara més.
En Josep Cardeñoso... és sitgetà tota la vida, Josep.
Tota la vida, nascut al carrer de l'Ahorro. Al carrer de l'Estalvi.
Al carrer de l'Estalvi, carrer de l'Ahorro, no passa res. Al carrer de l'Ahorro.
En aquella època.
Del poble sec de tota la vida.
Sí,
amb dos fills, un net, casat amb la Isabel. Entenc que n'havies parlat alguna vegada amb la família?
Sí.
Això sí?
Sí, vaig parlar amb la Isabel i vaig parlar amb els meus fills. Però, a veure, aquestes coses...
Però arran del documental o
no,
abans?
No, abans.
Abans, eh? N'havies parlat.
Sí, n'havia parlat amb ells.
Fora de la família, la família interna, n'havies comentat mai res?
Sí, amb un amic li vaig comentar, que va ser el que em va posar en contacte amb el Jordi Garratxina. I amb aquest amic li vaig comentar el que hi havia. I va quedar sobtat. Perquè, diu, jo sabia que... imaginava que alguna cosa podia haver-hi. Diu, però que un amic meu hagués patit, diu, tampoc ho sabia. I el fet és aquest, que no ho sabien. Però clar, si no parles no ho saps.
Clar, si no parles, no ho saps. No obstant, el documental expliques, perquè en Josep Cardeñoso ho dèiem, ell va ser víctima d'abusos per part del pare Blai.
Correcte.
El pare Blai va ser un escolapi que va estar a Sitges, a l'Escola Pia de Sitges, durant 4 anys. Tu eres el...
No, 2 anys i mig.
No, 3 anys gairebé,
sí,
no?
Dos sí, 2 i mig, 3, sí.
Del 67 al 70.
Més o menys.
Més o menys. Tu eres alumne de l'Escola Pia.
Jo sí era alumne de l'Escola Pia des de feia... Des del... jo crec que em sembla que vaig ser un dels més joves que va entrar a l'Escola Pia, en 3 o 4 anys, en aquella època.
Com recordes aquella època, abans de l'arribada del pare Blai?
A veure, aquella època, doncs, era molt...
Un nen feliç.
Un nen feliç, era molt maca, perquè, a veure, nosaltres érem del poble secta, com deia un amic meu, i un perdó,
sí,
era el cul del món. Perquè nosaltres baixàvem a Sitges, però dels amics meus ningú pujava.
Ningú pujava al poble
pujava,
sec.
Ja pujava a baix. Allà baixava a Sitges, però dels amics meus allà dalt deien, ui, el poble sec, està molt lluny allò. Pues és, va ser una infància, bueno, amb els amics del carrer, amb els amics del col·legi. Vaig fer moltíssims amics d'aquí, de Sitges, de poble sec, ja ho érem. I va ser una infància molt... A veure, ets un criu, et dediques a jugar, ets una mica entremaliat i ja està.
Va arribar el pare Blai.
Va arribar el pare Blai, que ningú sap d'on va arribar ni com va venir, i llavors m'han canviat moltes coses. Jo, per mi, que aquest senyor, el pare Blai, tenia un caràcter bipolar, perquè podia ser, ja li pots dir el nom, podia ser un salvatge, o podia ser tan bona persona com a la vida de la Heidi, per posar un exemple. No ho sé, tenia...
Pel com dematí, dualitat, no? Una
sí,
dualitat molt marcada.
Pel dematí tenia un caràcter que podia fotre una castanya i et quedaves amb ella, i a la tarda doncs te sentava sobre seu i t'explicava la seva vida o el que fos, perquè anaves a repàs. Però bueno, el repàs és com...
És a dir, ell era professor de repàs només.
No, no, ell donava classes. El que passa que vam estar parlant l'altre dia, sí? I no sé si em donava religió o alguna cosa més.
No recordes l'assignatura, diguem,
no, jo no sé si era religió o alguna altra cosa, perquè o potser matemàtiques, no, perquè matemàtiques ens venen a les feia el professor Vigó, meravellosa persona. I el Pau Servat també estava, en Manol Alcázar, el pare Montaner, per Terrós, que va acabar a l'Escola Pia de Sant Anton,
sí,
el Blai i algú més. I hi havia la Carme, la Rosa, no sé, hi havia gent molt maca.
Malgrat tot hi havia gent maca, eh?
Sí.
Tens records macos, malgrat
sí,
tot.
Sí, jo sí.
No obstant, va arribar el pare Blai i aquí va començar, entenc, aquests episodis, no? D'abús amb tu. Recordes el primer dia, el primer moment? Com va anar? És a dir,
no, a veure, el primer moment va ser una... No ho sé, tampoc crec que des del primer moment tingués la confiança per fer alguna
cosa. D'acord, és a dir, hauria passat un temps,
sí,
no?
Jo vaig anar i anava perquè tenia el repàs, el tenia al costat dels col·legis.
Sí.
I a l'esquerra de l'Escola Pia, mirant sí, a l'estació, allà hi havia una casa on ell tenia el seu despatx i no sé si vivia allà, suposo que hi hauria de viure allà, i ell feia el repàs allà. Amb el temps va començar a agafar confiança i això i l'altre, està clar, tu tens 10 anys. I quan va començar tot, tu pots pensar, bueno, aquest home què fa? O millor, no tens raonament per...
Ves un referent, no? Confies.
Sí, sí, confies, sí, sí. Sí. Jo li vaig dir al Guillem aquell dia, dic, jo em sembla que vaig agafar una mica de síndrome d'Estocolmo, perquè sense empatia per aquesta persona... No sé, com s'ho maneguen i com s'ho fan. Però tens empatia per aquesta persona. Perquè t'ho faci un cop i un altre durant un any i mig...
Recordes això, que va ser un any i mig?
Sí, sí, ben bé, ben bé. Perquè...
Per tant, no va ser ni una vegada ni
no,
dues,
no, no,
sinó
no,
que va ser reiteradament.
Va ser reiteradament, sí, 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 era reiteratiu. Abusos. Violació, no. Que quedi ben clar que dic que jo no he parlat mai de violació. Abusos, tots els que vulguis. Però ja et dic, va ser durant un any llarg i està clar... Llavors, que fa un any que tu tens 11 o 12 ja, llavors ho mantens a casa. I llavors, en aquella època, era una època en què, i ara no sé, potser encara més, els capellans tenien molt de poder. I
eren persones referents,
eren
no?
Persones referents.
I de confiança,
correcte.
Les famílies, per les famílies eren figures importants.
Per les
no?
Famílies eren figures molt importants. Tu no podies parlar malament d'un capellà perquè la culpa era teva. Això és evident, perquè no vols anar al repàs, perquè no vols anar al col·le, perquè això, per l'altre. I jo me'n recordo que ma mare, perquè mon pare treballava per les tardes i no podia portar-me, ma mare em portava obligat al repàs i jo no volia anar al repàs.
I no volies anar per això?
Clar, jo no volia anar al repàs, a mi ja que allò se'm venia a sobre, era un món que se'm venia a sobre.
I quan expliques als pares no et creuen?
No. No, perquè no. Vamos, et miren encara d'estrany, com vulguin dir, buah, ja ens està explicant una bola. I, bueno,
ja. I què fas en aquell moment?
Què faig en aquell moment? En primer lloc, negar-me a anar a repàs. I en segon lloc, doncs, si tinc gana, perquè em deixava a la porta de les escales. I fins que no sortia el pare, deia, ja està aquí dintre, eh? En Josep ja estava allà dintre. I ja està. I és així.
No parles amb cap amic, amb ningú més, en aquella època, en aquell moment?
No. No.
Ho vius en soledat?
No, mira, vaig dir una cosa. Fa molts anys vaig trobar amb un amic... I em va dir, escolta, Josep, digue'm, en tu el pare Blai també t'ha tocat el cul?
Ja d'adults, això, eh? És a dir,
ja, sí, ja érem adults, ja, eh?
Sí.
Érem grandets. I dic, si m'ho preguntes, alguna cosa has de saber, no? Dic, però bueno, no, jo no, perquè jo d'oïdes, jo ho sé tot d'oïdes. Dic, bueno, vale, però si ho saps d'oïdes, cap problema. Sí, em vaig dir, sí, i alguna més. Una putada, no? Dic, home, ai, gorda. Dic, bueno, dic, ja va passar i ja està. I no has denunciat. Dic, on te denuncia, això, ara? Perquè encara no sabia ser, no sé... Encara...
No és com ara.
Sí, ara sí. Ara els nens són més intel·ligents, els pares són més intel·ligents, eh? I els pares, si un nen li explica una cosa, el pare va preguntar-ho. Escolta, com un fill m'ha dit això. No et quedes a casa fent-te la idea, buah, m'està enganyant per... Pues ara, ja et dic, pares intel·ligents, els nens són més intel·ligents, la societat ha avançat molt i amb aquest tema pues, bastant més, perquè ara les coses se saben. Abans no se sabien. Abans no, ningú tenia raó de pensar que això passava.
Et va canviar tu allò d'alguna manera? Et va canviar el caràcter, et va canviar la manera de ser, de relacionar-te?
Home, en un principi sí que canvia la manera de relacionar-te i la manera de ser, perquè et penses que tothom ho sap i no et diu res. Però, bueno, d'ençà et fas més gran i això, vaig conèixer a Isabel i tot això, i això va quedar relegat.
Com... Per sort per vosaltres, no? El pare Blai va marxar de Sitges als 3 anys.
Va marxar sobtadament.
I va marxar sobtadament.
Sí. No va dir... No és que no posés un anusolí a l'eco de dir el pare Blai se'n va. No.
D'un dia per l'altre...
El vaig veure un dia i l'endemà ja no hi era. I va marxar. Llavors se'n va anar a Mollà. I a Mollà se'n va anar a l'Ella i de l'Ella a Palaguer. Però amb aquests 40 anys, el que t'explicava abans, dubto que estigués en estat d'hibernació aquest home, perquè no... I ningú va dir res fins que va arribar.
Clar, el cas de Pare Blai es va destapar l'any 2017, crec que va ser que el van detenir.
Sí, 2016.
16 el van detenir, després finalment va haver una denúncia, perquè unes noines de l'Ella, sí, no? També víctimes del Pare Blai, el van denunciar i finalment va ser condemnat, sentència de culpabilitat pel Pare Blai per abús, cosa que fins i tot ell mateix va reconèixer. Quan vas saber allò, quan vas veure la notícia de que havien detingut el Pare Blai, no sé si et va remoure alguna cosa
sí,
dins.
Sí, puja l'adrenalina. I dius, però bueno, llavors jo vaig buscar per internet i vaig trobar una pàgina que es diu Geminals, es diu Geminals, em sembla que va sobre capellans, és un diari o algo que va sobre, sobre capellans i això.
Sí.
I vaig veure un article que escrivia un tal Francesco de la Robert, no sé si era un pseudònim.
Sí.
I llavors, quan va acabar l'encarcelament, ja ho posava. Traslladar un padrastre d'una congregació a una altra, diu, és un error terrible. Vaig llegir, va estar molt bé. I al final de l'article, cadascú posava la seva.
Sí.
Hi havia molts... Uns parlaven, era l'època de Sixena.
Sí.
Pues, llavors hi havia 3 o 4 que parlaven del Pare Blai.
Sí.
I llavors jo vaig deixar un escrit, però vaig cometre un error molt gran. No vaig posar adreça de contacte. L'Anna Berenguer em va respondre l'any 2024, 8 anys després.
L'Anna Berenguer és una de les víctimes de l'Ella, del Pare Blai.
Sí, que es va treure la tesis de periodisme.
Sí.
Sí, la recerca del Pare Blai, sí. Mm. Doncs l'Anna Berenguer em va escriure l'any 2024... i em va deixar una ressenya, però jo 8 anys després ja no mirava aquesta pàgina, per si algú m'escrivia, perquè durant un temps sí que vaig estar mirant, aviam si hi havia alguna resposta per posar-me en contacte, però jo mai em vaig fixar, dic, hosti,
perquè el teu escrit explicaves la teva experiència.
Sí, hosti, t'explicava la meva experiència, i vaig dir tot.
Era la primera vegada que ho feies públic?
Sí.
I ho vas fer per escrit en aquesta pàgina?
Sí, i vaig posar això i ja dic, jo mirava bastant sovint, aviam si algú em contestava o alguna cosa, però en el pas del temps i dels anys, doncs dius, bueno, no ho ha llegit ningú o ningú s'ha donat per... I llavors ja dic, el 2024 l'Anna Berenguer em va deixar la seva adreça, però llavors qui no va mirar vaig ser jo. I a través del Jordi Barrachina i el Guillem, doncs la vaig conèixer. Va venir aquí al pícnic.
Sí, que és el que veiem al documental, no?
En Fuenentrista va venir allà amb sa mare, molt.
Però jo deia, abans d'això, abans d'aquesta trobada, quan va saltar la notícia del Pare Blai, tu vas anar a visitar, tu vas posar-te en contacte amb el provincial d'Escola Pia.
Jo em vaig posar en contacte amb el provincial de l'Escola Pia, amb el senyor Vilà, sí.
Vas tenir la necessitat d'anar-li a explicar...
Jo sí, li vaig anar a explicar.
El teu cas?
Sí, clar.
És a dir, s'havia fet públic que aquest senyor se l'havia detingut per abusos, i després va venir la condemna i tu vas tenir la necessitat de... Jo vaig explicar que jo també vaig ser una víctima d'aquest senyor.
Sí, li vaig explicar. Ja estava en un despatx com aquest i estava parlant amb ell perquè em va dir, bueno, fes-me 5 cèntims de tot el que va passar i tot allò. Va passar això. A part, jo crec que vam fer la bústia de que la gent es queixés precisament perquè aquesta cosa ja s'estava destapant. Ja portava, el Guillem ja portava anys darrere. I, bueno, ja et dic, el que t'he explicat abans, em va sobtar molt la seva pregunta, que em va dir, bueno, i ara què vols? Què necessites? Com vulguem dir, que vens a buscar ara. Com dic jo...
És a dir, el provincial d'Escola Pia, en Jordi Vilà, que apareix també en el documental,
sí.
t'atén personalment a Barcelona, no? Sí, és a dir, tu escrius aquesta bústia, no? d'afectats i t'atén, et conviden al seu despatx, parles i expliques i entenc que, no sé, et demana perdó en algun moment per part de la congregació, però després et diu que si busques alguna cosa més.
Sí, que si busqueu alguna cosa més, dic, no. Va, a veure, jo què vols que busqui, ara, després de 55 anys? Dic, jo l'únic que vull, dic, és que posar-me en contacte amb vostè i explicar-li que a mi m'ha passat això. Diu, bueno, no.
I que el meu cas és de l'any 68.
No, que dic, el meu cas és de l'any 68. Diu, oh, ja saps que han passat molts anys, no? Dic, si potser masses. Diu, bueno, el que bueno, ara quan vingui per Sitges a veure les obres noves de les Blavis, te truco i anem a fer un cafè. Dic, quan vulgui vostè. Dic, estic oberta a totes les obertes. I no. No, fins avui no ha trucat ni ha fet...
No s'han tornat a posar en contacte amb tu.
No pas.
I no només això, sinó que et va demanar si volies veure el pare
sí,
Blai.
Sí, em va comentar, el vols veure? Diu, està aquí mateix, eh? Dic, no. No sento aquesta necessitat de veure aquest senyor. Dic, no, t'ho agraeixo molt, diu, però no. Allò que penses tu, hòstia, jo pensava que aquesta persona estava a la presó. Però està clar, el no poder condemnar-lo pel que havia passat, que ja estava prescrit, només el vam poder jutjar pel cas de les nenes de l'Ella. Per això, per lo més, com ningú més va denunciar, doncs el tema va ser aquest. Està clar, i aquestes coses als 10 anys em sembla que prescriveixen, m'en sembla, així per sobre. El que passa que el judici el van fer durar moltíssim. Mm. Bueno, moltíssim. Amb el temps, van deixar passar el temps perquè fes els 80 anys i això s'acabava. Perquè en 22 mesos no podien posar a la presó. Si li has posat 24, potser sí, però en 22 ja...
És després d'aquesta visita que fas tu al provincial d'Escolapia que es posa en contacte amb tu en Jordi Barratxina, periodista de Sitges, no?
Correcte.
És després, oi?
Sí, el Jordi Barratxina es va posar en contacte amb mi, em sembla que va ser sobre els principis del 2025.
En Jordi Barratxina col·labora amb, sí. amb en Guillem Sánchez i l'ajuda, no?, en aquesta sí. part d'investigació sitgetana, en tant que sitgetà, també sí. exalumne d'Escolapia, sí. i per sí. tant coneixedor també d'aquesta realitat. El primer dia que parles amb en Jordi Barratxina, què et pregunta?
Jordi Barratxina, el primer que em pregunta és, mira, diu, et seré franc, he vingut perquè aquest senyor m'ha dit que tu t'ha passat això i vull que m'ho expliquis. Dic, perfecte, dic, no tinc cap problema. M'ha preguntat, tens fotos? Dic, sí, tinc, bueno, tinc fotos de aquella època, quan teníem 10 anys,
sí.
de lo que hi havia, lo del camp de futbol, lo de el pati del col·legi antic, dic, bueno, diu, doncs et puc fer una sèrie de preguntes? Dic, les que vulguis, tu que te les contestaré totes. Llavors va començar a preguntar que quin any va ser, això, l'altre. I després, quan va acabar l'entrevista, em va dir, mira, diu, tot aquest que m'has dit, diu, si tu ho vols, diu, li passaré a un senyor que treballa al periòdico i a TV3, diu, i que ell decideixi el que vol fer amb això que m'has explicat. I dic, jo em dic, però bé, no tinc
cap. No has tingut mai dubte d'això, eh? És a dir, és com que t'ha nascut de sobte una necessitat d'explicar-ho, no?
Sí, és que és una necessitat, jo crec que és una necessitat. I tenir-ho guardat no et fa cap bé. No et fa cap bé. Ja et dic una cosa, de fet, el meu fill petit, el Dani, va anar a Escolapis. Jo no tinc res en contra de ningú. No, la
palabra, ni rancúnia a l'escola, eh?
No tinc rancúnia amb ningú, perquè a part, ja et dic, continua bé. Inclús el professor, el Manolo Alquézar, per fer un comentari. Diu, no tenim prou amb el pare, diu que ara tenim el fill. Bueno, doncs, a veure, jo amb aquests professors, amb el, ja t'he dit, el Pau Servet, que per desgràcia va morir massa aviat, professor Vigó i tota aquesta gent, jo tenia molt bona relació.
I no, però sent petit, no vas sentir-te mai com no, poc atès o no atès, justament perquè el professorat del que tens bon record? Mai vas pensar que algú ho sabia? No.
No vaig pensar mai que algú sabia de què anava el tema o el que hi havia. Perquè llavors, si penses això, no ho sé. Llavors sí que potser expliques alguna cosa. Però si hagués vingut algú i m'hagués dit, escolta, Josep, que jo sé que passa això. Pues llavors sí que potser ho treus tot. Però com en aquell moment ningú es va acostar a mi, ni em va preguntar, ni em va fer, ni em va dir, doncs aleshores ja et dic, tu tires a l'esquena, et fas una motxilla, la tanques i ja està. Que potser és el que no hagués tingut que fer. Potser amb els anys s'hagués tingut que explicar alguna cosa, però com...
La toro passado, no? Tot és molt més senzill,
tot és molt
Josep.
Més senzill. Però dic, és que... Perdona.
No, dic això, que toro passado, és... tot és molt més senzill.
Sí, clar, tot és molt més fàcil, però ja et dic, potser a vegades sí que sentia la necessitat d'explicar-ho, però com no sabia si algú també havia estat damnificat, perquè la vida d'aquest senyor, quan se'n va anar a mullar, que inclús al cap d'un any va tornar a venir a Sitges, perquè havia de fer un partit de futbol d'escolapis amb els de Mollà. I però no vam creuar paraula, ni vam estar parlant, ni vam comentar res, només el vaig mirar, ell em va mirar i ja està, fins aquí vam arribar. Però dic que no...
Perquè el dia que va marxar, el dia que tu vas veure que no tornava, no sé si aquell dia recordes sentir alleugeriment, de dir, allò, ja no tornarà a passar, el que estàs vivint un any i mig.
És el primer que penses. Ja no, això ja s'ha acabat.
S'ha acabat el malson, no?
S'ha acabat el malson, sí. Llavors va venir un altre capellà. Em vaig fer molt amb ell, era molt bona persona, l'Albert Singla. També tenia... molta mala llet, però bueno, anava amb ell a l'Hospital de Sitges a fer d'escolar i l'ajudava, perquè així entrava una miqueta més tard a l'escola. No m'havia agradat mai massa anar a l'escola. Però amb l'Albert anava a fer d'escolar allà a l'hospital a quarts de vuit i després m'anava cap a l'escola i arrel d'això es va acabar tot. I es va acabar tot, va tornar. I, jo...
I no vas pensar mai per què jo? Jo he sigut l'únic?
Sí. Ho penses moltes vegades i et ve al cap el dir, bueno, per què jo he sigut l'únic? O potser no he sigut l'únic i algú més que està en tot el seu dret de no explicar-ho, de no dir-ho, de no dir, a mi també m'ha passat el mateix. Jo li dono tota la raó perquè, bueno, jo he fet aquest pas i potser uns altres ho faran en un altre moment. Però bueno, aquest senyor ja dic, té 84 anys i ja se li ha acabat tot. El que em va sobtar va ser la foto del periòdico que sortia ell amb el Guillem, com tot allò que ha passat i ha passat, ja està. Pues, com el senyor Sales, el Senegal.
Clar, és que aquest documental, més enllà de denunciar aquests abusos, sí, no? El teu, com el del cas de les noies de Lella, que com dèiem, va acabar amb una condemna,
sí,
el que fa és obrir la gran pregunta d'aquest encobriment, no? Aquest sí, encobriment una... que la congregació,
té
una... respecte a aquestes persones que en aquest cas, recordem, té una condemna ferma,
ferma.
Per part de la justícia.
Sí. Però dic, és que en comptes de dir, bueno, aquest senyor no es mereix estar en aquesta congregació, aquest senyor el que es mereix és que l'expulsin i el tanquin, no, o el que sigui.
Sí, que pagui pel que ha fet, no?
Però escolta'm una cosa, és que l'únic que fan és canviar-lo. Me'n vaig aquí, la porten allà.
Clar, això, i això com a víctima d'aquest senyor, què et fa sentir? Què et fa...
Fa sentir com si fossis un número més, algú que no té sentit, a veure. Perquè si aquest senyor va estar fent catequesis a Balaguer durant, posem, 5 anys, va estar en contacte amb nens i amb nenes, evidentment. Això s'hauria de... Això, amb els temps que corren ara, això s'hauria de saber. Potser ja et dic que fa 60 anys això estava molt més tapat, però dic que amb els temps que corren ara i va estar a Balaguer fins fa 4 dies, com aquell que diu.
Tu dius al documental, era hora de parlar, és hora de parlar.
És hora de parlar, sí. És hora de parlar, perquè per ajudar l'Anna i a les altres noies, perquè l'Anna deia, no pot ser que m'hagi passat això a mi. Abans de mi...
L'Anna tenia aquesta sensació que deies tu de quan tenies 10 anys, no? Soc l'únic a qui m'ha passat això, no?
L'Anna sempre deia, no pot ser, diu que això només m'hagi passat a mi. Ha tingut que passar amb algú més. I llavors, quan el Guillem va contactar amb mi, va contactar amb l'Anna, va dir, jo ho sabia que això havia passat.
Posa't els auriculars, Josep, perquè tenim a l'altra banda del telèfon l'autor d'aquest documental, Guillem Sánchez. Què tal?
Què tal? Bon dia, com esteu?
Bon dia i enhorabona, primer de tot, per aquest documental colpidor, com et deia aquest matí, insuportable de pair. Es fa difícil de pair. I no sé una mica quin és el... Qui estàs rebent avui?
Pues estan sent moments de molta ressaca emocional. Acabem de rebre també les xifres d'audiència. No ens ho esperàvem i ha estat el més seguit de la nit d'ahir a Catalunya.
Caram.
El programa més vist ahir de totes les cadenes va ser la fugida de veritats ocultes. I ens fa molta il·lusió per tot l'esforç i la feina que hi havia al darrere, però ens fa molta il·lusió per gent com el Josep. El que ells han fet, després de tants anys, posar-se davant de la càmera, explicar el que els ha passat, i que la gent els hagi seguit, que els hagi escoltat, tot i ser un tema que a vegades doncs costa i que fa vergonya, i que no és agradable, però un dimarts a la nit els han donat el seu suport I ha sigut el programa més vist i perquè han volgut escoltar gent com el Josep, i això és brutal. La sensació que tenim ara és de ressaca emocional i d'estar molt contents per tots i agraïts per tots els que han parlat i pels que i sobretot pel cas del Josep, que és el que ara m'escolta, perquè és el que ens ajuda a entendre exactament el que va estar amb el cas del Blai, i que no és que comencés, com deia ara mateix que l'escoltava, a l'Ella, sinó que comença a Sitges.
Clar, és que justament, no, el testimoni del Josep, el que posa de rellevància és que la condemna d'aquest pare Blai, que arriba quan arriba, que es fa poc, no, el 2023 és, no, que arriba la condemna, clar, que aquest senyor ja l'any 68 ja abusava. Clar, és aquí el que remarca d'alguna manera el documental, el que diu és que aquí han passat 40 anys.
Clar.
40 anys d'un silenci, no?, atronador, en el que, com a mínim, sabem que hi ha hagut una altra víctima, que és el Josep.
És que, a part, si t'hi fixes, quan les noies de l'Ella, que tenien 8 anys de borre, i detallen el que van patir, te'n dones que és un modus operandi, doncs, bueno, que el té molt perfeccionat, no? Que s'ha assegut allà en un racó de la parròquia, que té perfectament totes les eines per dissimular, que si repassarem això, que si farem allò altre, i ja fa sospitar moltíssim, no? Que és algú que sap com abusar i com no deixar rastre, perquè ja porta una trajectòria llarga. Però és que això ho confirma el Josep.
Clar.
I quan el Josep ho pateix, ell no té, el Blai no té cap necessitat d'amagar-se, perquè està en un entorn diferent al del 2008 a l'Ella. Està en un entorn on la impunitat és màxima i on pot emportar-se el Josep a la seva casa i manipular-lo i enredar-lo i fer el que vol amb ell, i després aconseguir que a sobre, doncs, hagi de quedar-se callat. I el més dolorós de tot, sentir-se culpable quan no hauria de ser. L'Anna Berenguer va dir-ho ahir, que li feia molt de mal a sentir que el Josep se sentia culpable per no haver parlat abans, perquè no era culpa d'ell. I perquè, entre altres coses, encara que hagués parlat, tampoc hagués canviat res. Però,
aquesta és la gran pena, No? Descobrir aquesta realitat, que probablement, encara que hagués parlat, no hagués canviat gaire cosa.
Sí, tristament no. A veure, aquí sí, hagués sigut important, però en cap cas la responsabilitat de no fer-ho és del Josep, sinó de l'entorn que tenia el Josep llavors. Però, és, malgrat ser important, és molt difícil creure que no hagués acabat abusant de l'Anna 40 anys després, veient el que hem vist i sabem el poc que sabem ara de tot plegat.
El documental, Guillem, ensenya com les congregacions emparen els seus germans fins a límits insospitats. I aquest és com jo trobo que és com a mínim és el que a mi més em remou per dins, no? És aquesta protecció constant, movent-los d'un lloc a l'altre, traslladant-los d'un lloc a l'altre, no? Demanant un perdó així com perdó i etcètera, no? Que et diu a tu el pare Blai, però sense una condemna ferma.
Sí, és que al final hem d'entendre, i això potser ens costa d'entendre el 2026, que els membres d'aquestes congregacions són membres que han compromès la seva existència amb aquestes organitzacions. I per tant són la seva família. És que són la seva família. Llavors, Què passa? Que d'alguna manera els tracten com si fossin els seus fills i se'n fan càrrec. De fet, a la conversa que hi ha amb el Manel Sales...
Sí, és molt bona aquesta.
Clar, possiblement el més revelador de tot sigui la pregunta que ell fa, no? Diu, hòstia, si tu passes amb el teu fill, tu què faries? I clar, aquí ell t'està donant molta informació. S'està defensant, perquè en aquell moment entenc que se sent molt incòmode per les preguntes que se li estan fent, però dona moltíssima informació. Quan més informació dona és quan fa aquesta pregunta. Sí. Perquè a mi també de cop i volta se m'obren els ulls i dic, hòstia, és que és així com ho veuen i com ho viuen.
Sí, aquest tracte llavors paternalista, no? De la congregació vers els germans.
Sí, és això. És això, sí.
Guillem, també la teva gosadia de parlar amb calma, no? D'una manera sossegada, amb aquests abusadors. Déu-n'hi-do això també, eh? Estar al costat d'una persona que saps que ha fet el que ha fet, no? I per intentar treure la informació, no? Mantenir una conversa, fins i tot amunt, fer tot un trajecte d'autobús.
És que, sí, clar, té un punt també, no? Però Era molt interessant poder-lo escoltar. Era molt interessant apretar perquè, com a mínim, donés explicacions públiques del que va passar al Senegal entre el 80 i el 25. Parlem del Manel Sales, un missioner que va estar al Senegal des del 80 fins al 2005 i, per tant, durant 25 anys abusant de nens. I aquesta persona se'n va sortir completament indemne d'aquests fets. Ni va estar jutjada a Senegal, ni va estar a Espanya, ni tampoc ho serà pel dret canònic. Llavors, més enllà del que jo senti com a persona que té molt poca importància per a la gent que està veient el documental, el que és molt rellevant és aconseguir que ell parli i que expliqui i escoltar-lo. I que hagi de donar explicacions per allò que va fer.
Sí, absolutament. I alhora, i això també es veu molt amb les converses, que aquella conversa que tens al carrer amb el pare Blai sortint d'aquella escola on anava fent missa, no?, mentre estava a la residència i tot plegat, que te n'adones com a espectador, no?, i m'imagino que tu en aquell moment també com a periodista, de que aquests abusadors no tenen cap mena de consciència del mal que han fet.
És sorprenent, eh? Jo crec que el Manel Sales, potser perquè tenia el pilot automàtic i a mi no era del tot sincer, no ho sabrem mai, però el Manel Sales el que a mi em va traslladar és que sí que era molt conscient del mal que havia fet i que s'ho repetia tots els dies. Això és el que em va dir. Si és veritat o no és veritat, no ho sé, jo no tinc dubtes ni proves ni per qüestionar-ho. Ell va dir això, però Blai no deia això. És la persona que abusa del Josep a l'any 68-69 i que continua abusant en secret, sospitant durant tots aquests anys i acaba abusant de nenes a l'ella l'any 2008, ell creu que el que ha fet no té cap importància. Ell ha sentit en el judici les declaracions de l'Anna Berenguer, de la cosina de l'Anna Berenguer i sobretot de l'Aurora. Ell sap el que elles han explicat. I després d'escoltar el que han dit, sobretot en el cas de l'Aurora, fins a quin punt va accedir a anar lluny per fer-li mal a una nena de 8 anys, i després és capaç de frivolitzar i dir avui en dia no pots ni tocar l'esquena. Bueno, pues, sincerament, comparteixo el que dius i que crec que no es concentra en el que ha fet.
En el documental també d'alguna manera i en el final dius una frase que me l'he apuntada, que dius: els periodistes no som quirúrgics extirpant secrets, però l'Església no els hauria fet públics voluntàriament mai. D'alguna manera reivindiques aquí el paper del periodisme, davant d'aquests casos, Guillem?
Sí, de fet és una frase que ja posava en el meu llibre del cas dels maristes, perquè després d'un any va ser una miqueta la sensació que se'n va quedar. Sí. Que va haver-hi molta gent, bueno, clar, que són informacions que quan surten a la llum tenen un gran impacte i que sobretot fan sentir malament i provoquen dolor, moltes vegades de manera col·lateral. És a dir, que als abusadors se'ls faci mal que se sàpiga, ens preocuparà relativament. Però bueno, hi ha una comunitat de pares en col·legis, no?, que també se senten qüestionats, professors que ara estan allà i que no tenen res a veure amb el silenciament d'aquests abusos i que també se senten qüestionats, i provoca danys col·laterals a gent que possiblement no en tingui cap culpa d'això. Per això vaig escriure això en el llibre, de que no som quirúrgics extirpant secrets, perquè realment, clar, no és entres o treus, no, o sigui, té una quantitat de conseqüències que no són les volgudes. També dic que aquí en el documental que sempre acaba portant més coses bones que dolentes, però és veritat que no som quirúrgics. I una frase que jo sempre he anat com constatant que és encertada i l'hem volgut tornar a fer servir per aquest documental, perquè ho torna a quedar en evidència cada cop. No són quirúrgics, però és que està clar que els altres no ho explicaran voluntàriament. Llavors, com que els altres no ho explicaran voluntàriament, els periodistes no tenim més remei que publicar-ho.
Algú ho ha de fer, no? Guillem, li vols dir alguna cosa al Josep? O Josep, li vols dir alguna cosa al Guillem?
Jo sí. Perdona.
No, digues, Josep, digues.
Perdona, Guillem, sobretot és un plaer enorme tornar a parlar amb tu. Ets una bellíssima persona i tens una humanitat increïble quan parles amb els afectats. Ets, tu ja et diu equip, super, el millor que m'he trobat mai. Moltes gràcies.
Ai, Josep, hauria d'haver parlat jo abans perquè...
Perquè ara no pots, clar. Bé, aquest és el gran regal ara avui, eh? Aquest és el gran regal.
Sí. És un regal.
No, és que ens ha emocionat molt a tots escoltar el Josep, moltíssim, perquè és molt important i es veia que parlava amb el cor i es veia inclús incòmode davant de la càmera, perquè, hòstia, no era fàcil per ell. I la gent a l'estrena, pues, ho va... Perdó, que...
No t'amoïnis, no t'amoïnis.
La gent a l'estrena ho va notar molt, i ahir a la tele pues, hi ha hagut molta gent que m'ha escrit i m'ha dit que amb el testimoni del Josep, pues, que han empatitzat moltíssim. I que, gràcies per compartir-lo amb nosaltres i per esvair els dubtes que tenia l'Anna.
Guillem, et vaig dir una cosa. A més, i ja t'afegeixo informació, és que a més en Josep és una persona molt estimada, Sitges.
Pues no ho sabia, m'agradaria molt i no m'estranya.
Sí, coneguda, molt coneguda, perquè és un sitgetà d'aquests de tota la vida, eh? I s'ha mogut molt per Sitges i ha estat en molts llocs, però és una persona molt estimada, Sitges. Jo crec que ell avui ho està rebent.
Moltes gràcies, Carola.
Encara té més valor que sortir d'on a la cara, eh?
I tant que té valor, i tant.
Sí. Bueno... Pues això, Guillem, que no t'entretenc, que deus tenir molta feina.
El deixem lliure, que segur que
té feina. Lliure, i ja t'ho vaig dir...
No, escolta, és un plaer, de veritat. Quan em vas preguntar si us podia atendre, ja us hauria dit que sí, però si sobre estava el Josep, pues qui menys.
Ja t'ho vaig dir, que en el seu moment ja et vaig escriure que aquí si et tens un amic i el que vulguis, el que faci falta, quan vingueu, perquè ja ho saps.
Quan vinguis avisa i ens trobem tots.
Ens trobem tots.
Però a fer una paella, eh?
Sí, a fer una paella ja davant de mar. Guillem, gràcies i enhorabona.
Molt bé, una abraçada.
Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Adeu.
Josep, el millor... Ja te'ls pots treure, sí, els auriculars. No sé si avui, justament, aquesta ressaca emocional que ara parlava el Guillem...
Sí.
Una mica és com el gran premi de tot plegat, no? És a dir, perquè al final el perdó del pare Blai no el tindrà, no sé si el necessites ni si el busques.
No, perquè ja ho he sentit amb el Guillem, el que deia, ell no va demanar mai perdó, perquè ell el que feia...
No el necessites, tampoc, no?
No, necessito, per seva, no. Si m'hagués tingut que demanar perdó, m'ho hagués demanat en el seu moment. Però sí, ell va tornar a fer el que feia, i com t'he dit abans, m'estranya que amb 40 anys aquest senyor s'hagi quedat parat i vulguin dir, el tanto que va aquí, igual em troben o igual no em troben, però ho dubto. Aquesta gent amb aquesta mentalitat fa i no tenen cap sentit de reconeixement de les coses.
Clar, i no sé si una, deia jo ara, el gran premi avui és doncs, rebre aquest carinyo, no?, de la gent que et truca,
sí,
que et
sí.
diu, escolta'm, ho sento, em sap greu, estic amb tu, no?
Sí,
el
sí,
que
sí.
sigui, t'acompanyen. I l'altre, no sé si també seria el fet de que si algú que també ha estat víctima d'abusos sent petit, sent menor, ja sigui per pare del Bar Blai o de qui sigui, t'escolta i d'alguna manera sent alleugeriment, no sé si això també és l'altra gran recompensa.
Això sí,
no?
Això és una recompensa molt gran, perquè si per la seva part pensa, bueno, algú ha parlat, ho ha dit, a mi m'ha passat el mateix, doncs que tiri endavant, faci el que... Com em va dir el Dani un dia, papa, fes el que tinguis que fer, i el que tinguis que fer està ben fet. I algú sent això i diu, pues a mi m'ha passat el mateix, jo tinc ganes d'explicar-ho. O no ho vull explicar perquè han passat tants anys que ja no ho explicaré. Que no s'ha sentit culpable. Perquè jo ho vaig passar molt malament, sentir-me culpable. I és el que aquesta gent vol, que tu et sentis culpable perquè no diguis res. Perquè el sentit del culpable potser ho pots explicar una vegada. La segona ja dirà, bueno, no em farà ni cas ningú. I el sentit del culpable, pues, llavors s'eviten amb això. Ja no et diuen, a casa teva no expliquis res, eh? No li dis res als pares. Amb ells d'això jo crec que els és indiferent, perquè saben que no els hi feien, cas.
En aquella època, malauradament, malauradament en aquella època així passava,
sí.
La diferència entre el cas de l'Anna i el teu justament és aquesta, no,
sí.
Josep?
Sí.
Que en el cas de l'Anna, ella ho va explicar a casa i la família la va creure i va actuar.
La seva mare és una bellíssima persona i la seva mare es mereix, bueno, tot. Perquè
ja... Apareix al documental també,
sí,
la mare
sí,
de l'Anna.
Sí, és una persona meravellosa. Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ella que Sitges. Una persona.
Com va anar aquella trobada amb l'Anna?
Molt bé, molt maca, va ser preciosa. Vam estar una bona estona i parlant. Molt recolzada ella per sa mare està molt a sobre seu. A mi el que em va colpejar i va ser el cas de l'Aurora. Jo crec que l'Aurora va quedar molt tocada.
El cas de l'Aurora, sí, ella diguem que no ho ha gestionat, ha tingut un cas molt greu.
No és que no ho hagi gestionat bé.
No, la impossibilitat, és a dir, li ha afectat d'una manera molt més profunda.
Molt més profunda. I el que em sap molt greu també és el pare de l'Òscar, que aquest senyor, no sé, perquè ma mare, per desgràcia, ara no hi és,
Els teus pares?
Va morir.
I vas parlar mai més d'això amb els teus pares? Ja sent gran?
Vaig parlar... Mira, t'ho volia dir, vaig parlar amb ma mare, perquè un pare, per desgràcia, va morir molt jove. I vaig parlar amb ma mare un dia, quan ja era gran, hauria de tenir 70 anys.
Sí?
I li vaig dir, continua sense fer-me cas, com el dia que et vas dir que el pare Blai em tocava.
I què et va dir?
Això és una cosa que tot vas inventar. Diu, veus? Dic, continues igual que abans. Dic, no canviaràs mai. Però bueno, ja era més gran i ja havien passat molts anys. I per ell, sí, mira, no ho sé, potser em vaig portar en aquell moment, em va sortir el rampell i vas dir, yeah. Dic, continua sense fer-me cas, com quan em vas dir que el del pare Blai era mentida. Dic, pues, que sàpiguis que era una gran veritat. Dic, tot això t'ho vas inventar. Dic, bueno, pues m'ho he inventat. Per tu continuaré inventant-m'ho. I potser fins al dia que va morir va pensar que tot era un invent meu.
Bé, era segurament fruit de l'època, no? De les relacions que es tenien en quin moment, mares, fills, no?
És que la relació que hi havia entre capellà i pares era molt, molt activa, molt.
I molt estreta,
fora,
no?
I molt influent, fora de dos pares. Que aquests dos pares van tenir una enganxada molt forta amb el pare Blai.
Quins?
No,
de qui de Sitges?
Qui de Sitges? No diràs noms, però...
Ah, sí?
Sí, però...
En aquests anys que el pare Blai va estar aquí a Sitges?
Sí. Sí, sí, en aquest any van tenir dos pares que van tenir un...
Tu creus que és perquè sospitaven alguna cosa?
No, jo crec que era un altre tema.
D'acord.
Perquè el pare Blai, si tenia que fotre un mastegot, la fotia. I te quedaves amb ell. Jo crec que era més per un tema de maltractaments. No d'abusos, sinó de maltractaments. Uh-huh. I aquests pares doncs, van fer...
Quin personatge, el senyor Blai aquest, eh? Déu-n'hi-do.
Per cert,
continua amb una residència dels Escolapis, sí. Com apareix en aquest documental.
Sí.
És un home gran, però...
No, 84, però està amb el pleus de les seves raons, aquest home, eh? No.
Sí.
Continua negant l'evidència de la major, com diuen, eh?
Sí.
Pues...
Josep, ara, clar, amb aquest testimoni, amb aquest documental que ara ens deia el Guillem, que ha estat el més vist a Catalunya ahir a la nit, clar, ara d'alguna manera Sitges ara quedarà un rum-rum uns dies, inevitablement, no? De records, ja, de gent que recorda...
Ja m'ho imagino.
No? I m'imagino que vindran uns dies de molta gent recordant, perquè clar, a l'Escola Pia quants nens éreu en aquella època?
Era un gravat.
No ho sé, però éreu dos o tres.
En aquella època el que passa que molts nens estaven a les mercedàries.
Sí.
Llavors van venir després.
Les nenes estaven a les mercedàries.
I els nens van venir abans que les nenes, em sembla. No, ara no me'n recordo.
Jo no recordo aquella època perquè encara no hi era.
Jo sé que les mercedàries...
Però clar, que en qualsevol cas, vull dir, els teus companys de classe, generacions de dalt i generacions de sota, els que van coincidir amb el pare Blai, perquè al final va estar 3 anys amb el pare Blai, van coincidir molts altres sitgetans, clar.
Tenim un grup de...
Teniu un grup d'exalumnes que us trobeu.
Som 30 o 40 i cada mes, cada dos mesos...
Doncs la propera trobada ja saps quin serà el tema, no?
No, el tema aquest sempre surt.
Sí?
Sí, sempre surt. El tema aquest sempre ha sortit des de que...
El del pare Blai?
Sí.
I per el dels teus abusos? No,
perquè... Sí, algú...
Algú ho sabia.
Però ningú s'ha de...
No obertament.
No obertament, no es parla obertament. Hòstia, Josep Carver, que tu va passar això, no? Bueno, és un tema que es talla de seguida i llavors no hi ha més. Però del pare Blai sempre surt.
I no pas com a cosa bona, eh? No pas com a cosa bona.
No, perquè ningú el recorda bé. Ningú el recorda bé. De fet, mira, vaig trobar-me amb el pare Montaner, amb l'Ignasi, si m'està escoltant, hola, bon dia, Ignasi. I em va dir, Josep, diu, vos creuat que dels tots els alumnes que he tingut, tu i quatre més sou els únics que em saludeu? Jo dic, Ignasi, perquè ara és Ignasi.
Sí, Ignasi Maria Montaner, sí.
Ignasi Maria Montaner, dic, Ignasi, jo... no tinc cap ni una, van ser uns temps diferents i tot això va passar i ha passat, i ja està, jo no tinc per què negar-te el saludo amb
tu. I com es fa això? Com es viu? Com un aconsegueix passar pàgina, viure sense rancúnia i...
No, a veure, passes pàgina, ja és el que t'he dit, no vols recordar-te de les coses i el teu...
Ho poses al darrere i dius,
ja
està.
I el teu propi cervell et fa oblidar-ho fins que sense alguna cosa i s'activa. Pum, pop. Pues sí. Llavors, quan vaig veure el reportatge dels jesuïtes, i això ja vaig pensar... Tinc mare de Déu.
Qui va remoure coses, eh?
I avui he vist un que no l'havia vist, que era dels maristes. Sí. Els maristes no... I aquest dematí l'he vist.
Sí,
perquè
sí.
Em va dir l'Isabel, em va dir, hòstia, Josep, Diu, el desmarista no ha sortit. Dic, ah, jo ho buscaré a internet a veure. Però resulta que el desmarista era un altre tema o va sortir amb un altre...
Des del Guillem, sí, sí.
Sí, va sortir amb un reportatge d'una, que es diu Tot
per tant,
és
entenc
molt,
que cada... sí, el Tot és molt. Entenc sí. que cada X temps, no?, se't removien coses,
sí.
però la necessitat de parlar ha arribat ara.
Ha arribat ara, sí. Sí, sí, perquè potser si no hagués parlat...
Estàs content de la decisió d'haver-ho parlat?
Molt.
Et sents content?
Molt, molt content. Em sento bé.
I la família t'acompanya?
Molt. I de fet vaig estar parlant amb el Dani, amb un fill Josep, vaig parlar amb gent i tothom em recolza.
T'ho orgullós de tu?
Sí, estic molt content.
Pues
per almenys n'hi tret algú.
Clar que sí. Bé, és que aquest ha de ser, no? Això és al final amb el que t'has de quedar, no? Que,
sí.
que els teus t'acompanyin,
sí, sí, sí.
estiguin
no,
orgullosos
sempre,
de
jo
tu.
No tinc, jo no tinc cap problema, sempre m'han acompanyat i sempre han estat al costat meu en tots els moments, i amb els bons i amb els dolents.
Bé, perquè ja has estat tu també, no? Perquè ja has estat tu acompanyant, però és veritat que al final has viscut uns episodis, vas viure uns episodis durant un temps de la teva vida sent un nen, un infant, episodis terribles que ara han vist la llum o que ara has volgut explicar, no? I que...
Sí,
que,
sí, sí, vaja, dintre...
Això
dintre,
ens remou una mica a tots.
Dintre de... Dintre teu estàs bé, estàs content. No és allò de dir que, depèn, que penses... Bueno, i ara què pensarà la gent? Que, per què ho he explicat tan tard i per què ho he explicat quan he sentit la necessitat d'explicar-ho? Ja està.
Josep, moltíssimes gràcies.
A tu, Carola, per donar-me l'oportunitat.
Un plaer tenir-te i enhorabona.
Moltes gràcies.
Per la valentia.
Moltes gràcies i que vagi tot bé i molta sort.
Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les 9. Adéu, que vagi bé.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.